Bon dia, la recollida selectiva a la Garrotxa ronda el 60%.
L'informatiu del migdia.
A nivell de comarca, sense comptar Olot, doncs tenim els últims 3 mesos del 2022 ja completament tancat i ens posen un nivell de selecció del 55%, que si ho comparem amb el 2021 estàvem al 40-41%.
És el director del Sigma, David Llongarriu, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió. Són dades del Sigma que, sense comptar amb Olot, demostren que la instauració de contenidors intel·ligents està funcionant. El 2021 la recollida selectiva a la comarca era un 20% més baixa. Des de fa 3 mesos, tots els pobles de la comarca, excepte Besalú, utilitzen aquest sistema. Els contenidors intel·ligents permeten saber a cada moment no només on es llencen les deixalles, sinó a qui pertanyen i si aquest dipòsit recicla correctament o no. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 19 de gener de 2023.
El dia en 4 minuts.
Seguim parlant en matèria de residus perquè el Centre Integral de Residus de la Garrotxa costarà 48 milions d'euros. Aquest any es faran els primers treballs d'adequació del terreny. El 2024 es preveu la fase final de la infraestructura. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Santi Reixac.
Estem parlant de 48 milions d'euros. Això el que s'ha anat previsent, doncs, i ara el que farà és obtenir aquest projecte que està considerat, doncs, de tenir aquest valor, però jo crec que és una cosa que serem punters aquí a la Garrotxa.
Corissa Garrotxa referma el seu compromís amb Càritas. Ràdio Olot, Olot Televisió i Garrotxa Digital promocionaran les accions de l'entitat per millorar el dia a dia de les persones vulnerables. El president de Càritas Garrotxa és Carlos Uller.
És una satisfacció molt gran poder comptar amb la potència i la força de difusió dels dos mitjans de comunicació més importants de la comarca, sobretot en l'àmbit digital, per donar veu i altaveu a l'acció de Càritas.
Crida desesperada de les entitats per trobar gent disposada a col·laborar-hi de forma desinteressada. El Gos de Sant Roc, per exemple, ha perdut la meitat dels seus membres en els últims anys. Un dels membres del Gos de Sant Roc és Aran Fernández.
Per exemple, els joves del meu voltant també el que manca és falta d'informació en aquest sentit, perquè crec que, per exemple, jo em vaig assabentar perquè, bueno, tinc un company de feina que em va dir, hòstia, mira aquesta entitat, jo, vale, m'apunto.
I l'Associació Musicals Masos impulsa una nova edició de les seves xerrades audicions monogràfiques. Amb aquesta iniciativa, que es farà a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot, l'entitat pretén posar en valor la música clàssica. Un dels responsables de l'Associació Musicals Masos és Guillem Martí.
Que estava en pandèmia i que es havia de reservar entrada, doncs va tenir bona acollida, vull dir, es va omplir tots els dies, etc. I penso que teníem ganes de continuar. I...
En esports, l'hoquei Olot vol girar la truita acabant la primera volta en victòria. Els de García Piera buscaran els 3 punts davant el Taradell a la Josep Jou aquest dissabte a les 8 del vespre. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, remarca la importància dels punts sumats a casa.
Tenim claríssim, sabem que juguem amb avantatges, sobretot per la gent que hi ha sempre al pavelló, perquè coneixem la pista, perquè ens donen aquesta empenta, i realment l'objectiu és perdre el mínim possible a la Josep Jou.
Amb l'hoquei ens posarem els patins i amb la Ranfon Càncer. Amb l'hoquei ens posarem els patins i amb la Ranfon Càncer ens posarem els quecs, perquè enguany intentarà superar els 540 participants aconseguits l'any passat. L'organització ha fet una crida a la participació. Un dels seus impulsors és Dani Codinac.
A nivell de comarca, sense comptar Olot, doncs tenim els últims 3 mesos del 2022 ja completament tancat i ens posen un nivell de selecció del 55%, que si ho comparem amb el 2021 estàvem al 40-41%.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia. L'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I I els tres protagonistes de l'actualitat d'aquest dijous són Pere Aragonès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. El president de la Generalitat ha oficiat d'anfitrió de la 27a cimera hispano-francesa que el president del govern espanyol i el president de França fan aquest matí al MNAC. Signaran un tractat d'amistat que s'anomenarà Tractat de Barcelona, un document que elevarà les relacions entre els dos països a un nivell que França ja manté amb Alemanya i Itàlia. En la mateixa línia, milers de persones s'han concentrat contra la cimera Sánchez-Macron, 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 30.000 segons les entitats convocants, ANC, Òmnium i el Consell de la República. Han volgut aprofitar la trobada per demostrar que el procés no s'ha acabat. El Barcelona Beach Festival no es farà aquest estiu per falta de llicència. Segons Live Nation, organitzadora del festival, Sant Adrià de Besòs no atorga la llicència a l'esdeveniment i per això busquen un espai alternatiu per al 2024. A la pàgina internacional, Jacinda Ardern deixa per sorpresa el govern de Nova Zelanda. Dimitirà el 7 de febrer com a primera ministra i líder del Partit Laborista, per al qual va aconseguir una victòria històrica l'any 2020. I busquen l'actor Julian Sands una habitació amb vista desaparegut a la muntanya. Els equips de rescat han hagut d'aturar la recerca de l'actor per les condicions meteorològiques severes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el fred anirà fort. De fet, vam tenir una bona mostra ahir. 4 sota 0 a Olot i a 9:45 de la nit ja glaçava al voltant de 0 graus. Una nit tota ella sota 0, per tant a molts indrets 3, 4, 5 sota 0 de mínima, aquí a la Garrotxa. Però bé, arribant novament a 5, 7, 8 sota 0 a la Cerdanya i alta muntanya per sota dels 10 o 15 sota 0. A Tos ahir 15 sota 0, a Ull de Terra 2.400 metres, 12 sota 0. Un ambient molt fred que ens porta també algunes gelades tímides arran de mar. I avui un dia variable, més aviat sol al matí i migdia, la terra es pot ennuvolar, i al final del dia alguna nevada feble pot arribar al Pirineu, però també cap al nord de l'Empordà, bàsicament doncs cap a l'Albera o les Salines, cota de neu molt baixa, 300-400 metres amb aquest fred. De dia costarà passar dels 8 graus a l'interior, dels 10, 11 o 12 cap a la costa i per litoral, i per tant serà un dia de ple hivern. Bé, tampoc canvia el temps a cara divendres, de matinada encara pot caure alguna nevada al nord de les comarques de Girona, a cota molt baixa, però després s'anirà aclarint. De fet, dissabte i diumenge seguirà la tendència d'estabilitat, d'ambient sec, sol, però nits molt, molt fredes. Podríem tocar a fons aquest cap de setmana a les valls, en zones habitades, no pas alta muntanya, doncs amb temperatures que podrien anar dels 4 als 8 sota 0 a molts indrets de l'interior. Ara doncs tenim un hivern per endavant molt viu i podria aguantar 7 o 8 dies més.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dijous 19 de gener de 2023. La recollida selectiva a la Garrotxa ronda el 60%. Són dades del Sigma que, sense comptar amb Olot, demostren que la instauració de contenidors intel·ligents està funcionant. El 2021 la recollida selectiva a la comarca era un 20% més baixa. Des de fa 3 mesos, tots els pobles de la comarca, excepte Besalú, utilitzen aquest sistema. Els contenidors intel·ligents permeten saber a cada moment no només on es llencen les deixalles, sinó a qui pertanyen i si aquest dipositari recicla correctament o no. Natàlia Moreno.
El procés de selecció de residus ha pres una gran importància en les nostres vides en els darrers anys. La situació del canvi climàtic i la crisi ambiental del planeta són molt preocupants i per això s'han implementat sistemes per posar-hi fre. Un d'ells és la recollida de deixalles a través dels contenidors intel·ligents. A la Garrotxa, tots els pobles, excepte Besalú, on es fa el porta a porta, compten amb aquest sistema. Olot en queda al marge perquè està pendent d'adjudicar el servei de recollida. Després de 3 mesos d'implementació de contenidors intel·ligents, els números de la recollida selectiva han millorat. El director del Sigma és David Llongarriu.
A nivell de comarca, sense comptar Olot, doncs tenim els últims 3 mesos del 2022 ja completament tancat, i ens posen un nivell de selecció del 55%, que si ho comparem amb el 2021 estàvem al 40-41%. Només estic parlant d'aquest nivell de selecció fent referència als contenidors de la via pública. Si aquí sumem les recollides selectives que aconseguim de la deixeria mòbil, de les deixeries locals, més la roba, piles, olis, etc., creiem que ens posem a nivell de recollida de comarca, sense Olot, doncs a l'hora del 60-65%.
Segons dades del SIGMA, entre el 6 i el 7% de la població cridada a utilitzar els contenidors intel·ligents encara no ha anat a buscar la targeta. Llongarriu recorda que el Consell Comarcal va fer una campanya informativa important als municipis sobre el nou sistema.
Permet saber l'ús que fem del servei i on tenim a llançar els nostres residus. Si tenim una major necessitat d'utilitzar el contenidor d'envasos, perquè els residus d'envasos són molt més voluminosos i ens han de treure més de sobre, aquella família que no va mai a llançar residus o de matèria orgànica perquè no fa selecció, aquesta diferenciació entre el bon ús o el mal ús d'un usuari sí que el sabem, no la generació, perquè el que no fem és pesar els quilos recollits a nivell individual. Sí que pesem el contenidor, però l'aportació que pugui fer una persona individualment sí que no es pesen.
El director del SIGMA també parla sobre els reptes en recollida selectiva marcats per a Europa de cares al 2035. Es mostra optimista i confia que entre tots s'aconsegueixi el repte.
10 anys vista, hem de ser capaços entre tots, perquè estem dient que no és l'únic que hem ficat. Nosaltres, la via pública, ha estat una eina. L'eina tindrà èxit o no tindrà èxit en funció del nivell que en fem cada un de nosaltres a l'hora d'anar a dipositar els residus.
L'expansió del sistema de recollida selectiva amb contenidors intel·ligents va començar l'agost del 2021 i es va tancar el setembre passat amb la incorporació de les preses. Compta amb un total de 1.600 contenidors i més de 12.000 targetes.
En la mateixa línia, el Centre Integral de Residus de la Garrotxa costarà 48 milions d'euros. Aquest any es faran els primers treballs d'adequació del terreny. El 2024 es preveu la fase final de la infraestructura. S'ubicarà el Clot de les Mules, als terrenys on hi ha l'abocador actual, ja que les dimensions ho permeten per espai. Serà un equipament punter en tecnologia, pedagògic i tindrà una doble funció, tractar els residus que li vagin entrant i eliminar els acumulats a l'abocador fins a recuperar del tot la zona. Ens porta tots els detalls en Gerard Puigdemont.
El 2023 es presenta com l'any definitiu perquè la planta de tractament de residus de la Garrotxa comenci a ser una realitat. Després d'una dècada d'estira i arronsa sobre la seva ubicació definitiva, fa un any es van començar a traçar les línies perquè el centre es construís al Clot de les Mules, on hi ha l'actual abocador. La nova planta de tractament de residus estava pressupostada a inicis del 2022 per uns 25 milions d'euros. Un any més tard, els números gairebé es doblen. Així ho explica el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac.
Estem parlant de 48 milions d'euros. Això s'ha anat previsent, doncs, i ara el que fa és obtenir aquest projecte que està considerat, doncs, de tenir aquest valor, però jo crec que és una cosa que serem punters aquí a la Garrotxa i que n'hi estem molt il·lusionats tots plegats.
Durant l'última dècada, el Consell Comarcal ha estat buscant una ubicació que apuntava a Sant Jaume de Llierca, però aviat, farà un any, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa va posar sobre la taula una opció per desencallar el tema. Es va proposar construir una planta de gasificació dins les instal·lacions de l'abocador de Beuda. Reixac confirma que aquest any es faran els primers treballs perquè el 2024 el Centre Integral de Residus estigui construït.
L'any que ve ja tenim, ja es comença per aquí, acabar d'arreglar tot el tema, doncs, urbanístic, que ja quasi està tot lligat i tot a punt, perquè això, el bo d'això és que anem conjuntament amb l'Ajuntament de Beuda i amb el Consell Comarcal. Jo crec que d'aquí és el que hem d'estar més contents, que anem tots a una, no? I llavors suposo que l'any que ve seria quan ja seria, doncs, per fer, doncs, la planta aquesta.
El Centre Integral de Residus de la Garrotxa suposarà el punt i final a un projecte demandat fa molts anys. S'espera que en els propers mesos Acció Climàtica faci les primeres aportacions per dur a terme els estudis previs. Encara no es coneix el calendari exacte dels treballs.
No només en l'actualitat de la Garrotxa són protagonistes els residus, sinó també a l'Alt Empordà, on el Consell Comarcal instal·larà 1.500 panells solars al Centre de Tractament de Residus i a l'abocador de Pedret i Marçà. En concret, s'instal·laran 1.080 panells pel consum i 432 per l'abocador, ocupant una superfície total de més de 3.800 metres quadrats. La iniciativa es finançarà parcialment amb una subvenció rebuda pels fons europeus Next Generation i està pressupostada amb 800.000 euros. I també la Generalitat i els ajuntaments que formen part del Consorci de Solius no es posen d'acord sobre qui ha d'assumir els costos de clausura de l'abocador. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, afirma que això correspon a la Mancomunitat, que rega contra la gestió de tots aquests anys i subratlla que per responsabilitat s'haurien d'haver reservat diners per fer-hi front.
El Baix Empordà no pot esperar més en decidir sobre el futur, sobre la planificació d'on van i què fa amb els seus residus. Una decisió que, per A, per B o per C, masses anys els governs anteriors ha defugit aquesta decisió. I, per tant, ja no pot esperar més, s'ha de fer aquesta planificació, s'ha de prendre aquestes decisions i ho volem fer teixint gran consens amb els ens locals d'aquest territori.
De la seva banda, el Consorci critica que la clausura es faci sense marge de maniobra i recorda que més dels 5 ajuntaments que l'integren hi ha una quinzena de municipis més que aboquen a Solius.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE. Creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Corissa Garrotxa referma el seu compromís amb Càritas. Ràdio Olot, Olot Televisió i Garrotxa Digital promocionaran les accions de l'entitat per millorar el dia a dia de les persones vulnerables. Enguany, Càritas Garrotxa ha posat l'accent a dues accions destinades a una trentena de dones a la comarca.
Corissa Garrotxa i Càritas Garrotxa han renovat el conveni de col·laboració amb els diversos mitjans de comunicació del grup per seguir donant resposta a les necessitats socials de la comarca a través de la feina que dia a dia fa Càritas. Un conveni que ha de servir perquè les accions que es fan des d'aquesta entitat social de la comarca es puguin continuar duent a terme per ampliar la visibilitat i per animar nova gent a contribuir per millorar la vida de les persones amb més necessitats de la Garrotxa. Ho expliquen Joan Manuel Robles, gerent de Corissa Garrotxa, i Carles Uller, president de Càritas Garrotxa.
L'acord de bona voluntat per part nostra d'un any més doncs, difondre a través dels nostres canals, a través dels nostres suports, Olot Televisió, Ràdio Olot, doncs, el seu missatge important per al qual continuen doncs, necessitant tant voluntaris com la col·laboració ciutadana, i aquest és el nostre humil gra de sorra que podem fer per ells, i òbviament també es veurà reflectit en mitjans com el Garrotxa Digital, el nostre diari digital.
És una satisfacció molt gran poder comptar amb la potència i la força de difusió dels dos mitjans de comunicació més importants de la comarca, sobretot en l'àmbit digital, per donar veu i altaveu a l'acció de Càritas. I
Càritas posa l'accent enguany a dos programes per millorar la vida d'una trentena de dones de la comarca a través de dos projectes. Ho explica un altre membre de Càritas, Joan Pegaez.
Són els programes Sentir, per una banda, que toca la promoció emocional de les persones a nivell individual, i el Fem Comunitat, que treballa en grup, i bueno, va des de coses de treball, de feina, per aconseguir feina, fins a inserir-los a la societat, encara que inserir-los no és la paraula adequada, sinó de connectar-los amb la societat que els envolta, vaja, que és la societat de tots.
La signatura d'aquest conveni s'ha oficialitzat aquest dimecres.
I Girona comença a dibuixar el mapa per identificar els punts de la ciutat on les dones se senten insegures i actuar per revertir-ho. L'Ajuntament activarà una enquesta telemàtica a la web per veure quins llocs de la via pública cal millorar i, sobretot, saber per què quan elles hi caminen tenen sensació d'inseguretat. Per respondre a l'enquesta caldrà identificar-se i les dades seran únicament per a ús intern. L'alcaldessa Marta Madrenes diu que el mapa serà una eina viva que s'anirà actualitzant.
Veurem si la gent contesta, si no, això ho difondrem, si les dones se senten segures de contestar aquí, no, si prefereixen fer una trucada, no, si... Vull dir que anirem explorant, igual alguna cosa l'hem de tornar a canviar, vull dir, quan no pots veure d'altres exemples d'èxit, doncs el que vas a davant, doncs, bueno, a vegades no tot surt bé.
Entre les solucions avança que hi pot haver millorar la il·luminació, moure aparcaments que estrenyin la vorera, posar parades d'autobús a demanda o instal·lar les càmeres de seguretat en cas que allà s'hagin comès delictes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat,
Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Ens centrem en els successos. Un acusat ha acceptat una pena de 18 anys de presó per abusar sexualment de la fillastra menor d'edat al llarg de 5 anys i gravar-la en vídeo. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó per un delicte continuat de violació i un delicte d'elaboració de pornografia infantil. Segons ha reconegut el processat al judici a l'Audiència de Girona, els abusos van començar l'any 2016, quan la petita tenia 8 anys. Es van descobrir el 2021, quan per error l'acusat va enviar un vídeo a familiars de la menor on apareixia la víctima mentre l'obligava a fer-li una fel·lació. Al final del judici, l'home, que està en presó preventiva, ha demanat perdó, ha assegurat que n'està completament penedit i que està pagant pel que va fer. I el jutge ha enviat a presó un home de 30 anys amb antecedents per agredir sexualment una dona al camí de Ronda de Llançà. Els fets van passar diumenge a primera hora del matí a la zona de la Farella. La víctima estava passejant per la zona quan es va creuar amb l'agressor, que en aquell moment simulava parlar per telèfon. Després de sobrepassar-lo, l'home la va agafar per l'esquena, li va tapar la boca, la va llançar a terra, se li va posar a sobre i li va tocar els pits. La dona va aconseguir destapar-se la boca i cridar. Un veí que estava per la zona va sentir els crits i va acudir a socórrer-la. Aleshores, l'agressor va fugir corrents. A casa nostra, crida desesperada de les entitats per trobar gent disposada a col·laborar-hi de forma desinteressada. El Gos de Sant Roc, per exemple, ha perdut la meitat dels seus membres en els últims anys. Un dels objectius més immediats és incentivar els més joves per poder seguir preparant esdeveniments i evitar la seva desaparició. Aniel Puigvert.
El Gos de Sant Roc fa 28 anys que organitza el Sant Roc Fest, un festival que any rere any costa més d'organitzar degut a la dificultat en la qual es troben les entitats per poder reunir més gent. No només es tracta d'aquesta entitat de Sant Roc, sinó que moltes associacions es troben amb aquesta problemàtica on a la gent li costa molt organitzar i formar part d'un grup sense rebre'n res a canvi. El Gos de Sant Roc anteriorment eren més d'una quinzena de membres que havien organitzat la caminada i altres activitats durant l'any. Amb el pas del temps, l'entitat ha perdut més de la meitat dels integrants sense incorporar-ne de nous. Segons un dels membres del Gos de Sant Roc, Aran Fernández, una de les raons és per la manca d'informació que tenen.
Però, per exemple, als joves del meu voltant també el que manca és falta d'informació en aquest sentit, perquè crec que, per exemple, jo em vaig assabentar perquè, bueno, tinc un company de feina que em va dir, hòstia, mira aquesta entitat, i jo, vale, m'apunto. Però és complicat en termes de falta d'informació, no, no, enterava que hi havia això.
Clar.
Des de les diferents associacions i entitats que pateixen aquest tipus de dificultats, creuen que la clau està en el jovent. Al final, els més joves són els que tenen més ganes de fer coses. Els barris de la ciutat i els pobles de la comarca tenen moltes ganes d'organitzar activitats culturals, esportives o socials, però no poden. A Sant Roc, per exemple, el festival que es du a terme durant un dia d'estiu és realment imprescindible pel barri i la seva gent. Ho explica una de les membres del Gos de Sant Roc, Alba Roca.
Ostres, molt. Per mi, molt. A mi em sap molt de greu perquè som poca gent i de vegades ens plantegem, ostres, tirem endavant o no tirem endavant, perquè és que tots estem com una mica saturats entre el que tenim el dia a dia per fer i que només ens falta involucrar-se en això, però, ostres, jo no vull que es tiri enrere ni que s'acabi, i jo crec que és essencial trobar gent, com l'Aran i joves, de que ens ajudin i que vinguin i que se'l facin seu i que el tirem endavant entre tots.
Tot i les dificultats que tenen associacions com el Gos de Sant Roc per poder tirar endavant els seus projectes, per falta de gent i de recursos, la idea és tornar a realitzar el festival aquest any. Una diada musical per a tots els públics i amb diferents ambients que vol seguir amb la mateixa filosofia dels últims anys.
Abans dels esports, parlem de l'associació Música als Masos, que impulsa una nova edició de les seves xerrades audicions monogràfiques. Amb aquesta iniciativa, que es farà a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot, l'entitat pretén posar en valor la música clàssica. La primera sessió serà aquest cap de setmana amb una xerrada a càrrec de Jordi Domènech, dedicada a Farinelli i la música barroca.
Fa 8 anys que l'associació Música als Masos organitza un festival d'estiu que pretén difondre la música de cambra en diferents concerts per la Garrotxa. Un cop s'ha consolidat el cicle, des de l'organització buscaven impulsar una nova activitat durant aquests mesos d'hivern. El 2022 va ser el primer cop que van realitzar una nova activitat que es basa en dur a terme xerrades audicions monogràfiques a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Aquest nou cicle començarà aquest dissabte i busca fer difusió de la música clàssica per arreu del territori. Un cicle que espera que tingui l'èxit que va tenir l'edició anterior. Un dels membres de l'associació Música als Masos és Guillem Martí.
Que estava en pandèmia i que es havia de reservar entrada, doncs va tenir bona acollida, vull dir, es va omplir tots els dies, etc. I penso que bueno, teníem ganes de continuar i això, aquesta és una mica la idea. La idea una mica també de que la tasca de l'associació no només sigui fer concerts, sinó fer divulgació de la música i especialment de la música clàssica, diguem-ne, que és el nostre terreny.
Aquest cicle de xerrades audicions es dividirà en tres sessions repartides en un dissabte de cada mes. El d'aquest cap de setmana serà a les 12 del migdia a la Biblioteca Marià Vayreda, a càrrec del compositor i contratenor Jordi Domènech, que ha estat present en grans escenaris musicals com el Liceu i també en diferents projectes arreu del món. Aquesta primera xerrada anirà dedicada al músic Farinelli i la seva música.
La primera xerrada serà la de Jordi Domènech, dedicat a Farinelli i a la música dels castrati. En general, diguem-ne, de l'òpera barroca, en general, que jo crec que en els últims anys, a més, ha tingut molta... vull dir, abans l'òpera era la música, no?, de Mozart cap endavant, i realment avui en dia escoltar música de Monteverdi, de Händel, de Cavalli, al Liceu, és una cosa que s'ha normalitzat moltíssim, i ell és un especialista en això.
A part de la xerrada d'aquest dissabte sobre la música barroca, hi haurà dues ponències més. Una que anirà dirigida a la música de Mozart i la importància de les seves obres, a càrrec de Jordi Tarrús, membre de l'Associació Música als Masos. L'altre, a càrrec de Guillem Martí, també membre de l'associació, parlarà sobre les fronteres entre el jazz i la música clàssica. A més, també han organitzat un cicle de música de cambra protagonitzat per l'Escola Superior de Música de Catalunya, que vindrà a Olot durant tres caps de setmana seguits a partir del pròxim diumenge 19 de febrer per exposar els seus nous projectes.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Com cada dijous fem prèvia de l'hoquei Olot, que aquest cap de setmana vol girar la truita acabant la primera volta en victòria. Els de García i Piera buscaran els 3 punts davant el Club Petit Taradell a la Josep Jou aquest dissabte a les 8 del vespre. Després de dues derrotes consecutives, els olotins necessiten capgirar els resultats i assistiran al partit amb gana. A la prèvia, el club donarà pa amb tomàquet i truita de patates a tots els assistents. Primer partit del 2023 a la Josep Jou per un hoquei Olot que no va començar amb bon peu l'any nou. Després de la derrota de diumenge passat a la pista del Barça Atlètic, els homes de García i Piera es volen refer després d'encadenar dos partits sense guanyar lluny de la Garrotxa. Els primers 5 minuts de la segona meitat a Llars Mundet van perjudicar a un hoquei Olot que, tot i fer un gran joc, no va ser efectiu. El tècnic de l'equip olotí, Jordi García, remarca que durant aquesta setmana han treballat per evitar aquest tipus de situacions.
Amb equips com el Barça, que tenen molt gol, o, per exemple, el Taradell, que ens ve aquesta setmana, no podem tenir ni un segon de descans, ni de nerviosisme, ni de desconnexió, perquè al final passa el que passa.
Aquest dissabte, l'hoquei Olot disputarà l'últim partit de la primera volta i rebrà el co-líder del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, el Club Petit Taradell. Els osonencs sumen 24 punts en 11 partits, els mateixos que el Mataró. Els taradellencs han guanyat els 5 partits que han jugat fora de casa. García espera un gran rival.
Doncs un Taradell més del mateix de l'any passat. Sí que és veritat que han perdut el seu golejador, entre cometes, que es va retirar en Dani, però bueno, han fitxat en Palafón, l'any passat, per exemple, tenien de les millors porteries que hi havia, però aquest any encara corroborem més perquè han fitxat en Xavi Puigbí, i que és un porter que ha estat a l'èlit a dalt de tot, sobretot molts anys a Portugal.
Per la banda olotina, tots els efectius estan disponibles i el factor de la Josep Jou és important. L'hoquei Olot vol deixar escapar els mínims punts possibles.
Ho tenim claríssim, sabem que juguem amb avantatges, sobretot per la gent que hi ha sempre al pavelló, perquè coneixem la pista, perquè ens donen aquesta empenta, i realment és... L'objectiu és perdre el mínim possible a la Josep Jou.
L'hoquei Olot Club Petit Taradell es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista Josep Jou, des de 7:45, en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Abans, a partir de 6:45 de la tarda, es repartirà pa amb tomàquet i truita de patates en el marc d'una nova iniciativa del club. I ens posem als quecs per parlar de la Ranfon Càncer d'enguany, que intentarà superar els 540 participants aconseguits l'any passat. Amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer, el diumenge 5 de febrer arriba aquesta mítica prova de la Fundació Oncolliga Girona. Les persones que s'apuntin abans del 26 de gener rebran una gorra, entre d'altres obsequis. Guillem Guardiola.
Les delegacions d'Oncolliga a la Garrotxa han unit forces per tirar la novena edició de la Ranfon Càncer endavant el diumenge 5 de febrer. La sortida de la prova es farà simultàniament a les 9 del matí en una dotzena de poblacions gironines i, com sempre, ofereix dos recorreguts, un de 5 i un altre de 10 quilòmetres. L'organització ha fet una petició a tothom que es vulgui inscriure i obtenir un obsequi. En parla el delegat d'Oncolliga Olot, Dani Codinac.
El cos important que reclamem que tothom s'inscrigui abans del 26 de gener. Volem donar a tothom que tingui l'obsequi.
Uns obsequis que es podran recollir a Olot de 4 a 7 de la tarda del dia anterior de la cursa o el mateix dia de 8:15 a 9:15 del matí. La delegació de Sant Jaume de Llierca, com a novetat, també ha muntat un punt de recollida a la plaça Mercat de 9 del matí a 1 del migdia el dia abans de la prova. La cursa sortirà des del recinte firal d'Olot.
Després hi ha una ruta de 5 quilòmetres que es farà per la zona del Parc Pedratosca, que és una ruta fàcil, quasi tothom la pot fer. Hi ha gent que vagi en cotxet, serà una mica difícil, però és apte per a tothom. Després la ruta de 10 quilòmetres, se surt de l'estació, es puja fins a dalt, a Sant Valentí de la Pinya, després es farà una volta per la muntanya Montolivet i es tornarà al recinte firal, allò de l'antiga estació. Dit tot això, de moment és el que tenim preparat. Que pot haver-hi algunes sorpreses més aquest any que estem estudiant.
Enguany, la celebració de la Ranfon Càncer coincideix amb la 39a edició de les 24 hores a muntanya del Club Excursionista Olot. Codinac, així doncs, no promet la fita aconseguida el curs passat en què Olot va ser la població més solidària amb 540 participants.
No tenim previsió, tota la gent que vingui sigui bona. Si arribem als 200, 200, si arribem als 300, 300, no posem límit. Tot el granet de sorra de tothom que vingui és benvingut.
Sens dubte, una cursa especial on tots els diners recaptats van destinats a la Fundació Oncolliga Girona amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, que enguany cau el dia anterior de la prova. Les inscripcions es poden fer a través del lloc web d'Oncolliga Girona.
Dissabte tornarem a casa. Dissabte tornarem a sentir aquest ambient a Ràdio Olot. Dissabte volem tornar a cantar una victòria de l'hoquei Olot.
Hola, Josep Jo! Ben tornat i benvinguts, 3 punts! L'hoquei Olot, suant, lluitant, dominant i al final guanyant, s'emporta la victòria.
Dissabte al vespre en directe des de la pista Josep Jou, hoquei Olot, Club Petit Taradell. Última jornada de la primera volta. A 8:15 la prèvia i a 8:00 el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat i el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Doncs l'Anna Prat i un servidor esperen explicar-vos una victòria aquest dissabte amb l'hoquei Olot. Demà també en la faceta esportiva prèvia de la Unió Esportiva Olot, com sempre el cap de setmana esportiu 100% a la sintonia de Ràdio Olot. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 19 de gener del 2023. Ara us deixem amb l'Enprofunditat, avui parlant amb Alcohòlics Anònim Girona 82. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.